Al matí, a Ràdio Sabadell. Prescriptors.
I ara el que fem és saludar el Rafel Sabater de Sabadell Còmics. Bon dia, Rafel.
Molt bon dia, què tal?
A veure, això tu, com van els còmics? A veure, moltes novetats?
Sempre, molts, massa. Masses novetats, però bueno, mira, també ens agraden.
I tant.
Que n'hi hagin.
I a més, avui ens portes a còmics de denúncia, no? Amb una temàtica molt concreta.
Sí, el racisme, contra el racisme. Hem de lluitar de totes les formes, que sigui jo còmic, també és una de les expressions que també són ben bé vàlides per fer-ho, sobretot amb els més joves, per començar a ensenyar una miqueta, oi? Que s'ha de ser responsable i que s'ha de respectar tothom.
Totalment. Amb quin vols començar, va?
Va, començarem amb el de Superman, que és el que té més xitxa, el que m'ha fet més gràcia.
Vinga, doncs espera't, que ens posem en context. Doncs ara ens parlaràs d'aquest còmic, no?, de Superman, però que a més té a veure amb algun programa de ràdio, no?
Sí, senyor. Un programa de ràdio de l'any 1946, en què al Superman li feien viure aventures i un miqueta com el còmic, doncs també us van fer igual que es van fer sèrie de televisió tant imatges reals com un còmic, doncs a la ràdio també es passaven, les feien les aventures de Superman.
Doncs va, que tenim aquest document sonor. Escoltem.
Boys and girls, your attention please. The Blank Corporation presents a brand new radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets.
Up in the sky! Look!
It's a giant bird!
It's an airplane!
It's Superman!
Brutal, aquest document sonor del 1946 que ens
com ha canviat, com ha canviat la ràdio, també.
Totalment.
Sí, doncs aquests eren uns còmics que hi ha unes historietes així per als més petits en un programa, i durant un temps van fer un serial que es deia Superman contra el clan de la Cruz Ígnea, que era el Ku Klux Klan. L'únic que en aquells moments el Ku Klux Klan tenia molta força als Estats Units, als anys 40. I no es van atrevir a ficar contra el Ku Klux Klan i van fer això, no? Van girar-ho el clan de la Cruz Ígnea, que com que el Ku Klux Klan cremaven creus, la Cruz Ígnea. Doncs aquest programa està basat en unes històries reals d'un investigador que es va infiltrar dins el Ku Klux Klan. I a partir d'aquí, per lo que va explicar, van fer el programa, no? I van fer un programa, doncs, precisament per ridiculitzar els membres del Ku Klux Klan. Els deixaven d'analfabets, una miqueta com de paletos, que realment era molt l'Amèrica profunda. Aquest programa va tenir molt èxit i va ajudar a fer caure una miqueta el mite del Ku Klux Klan. Va fer avergonyir una miqueta, sobretot la canalla, va veure que això buscant era una cosa molt passada de moda i que era una miqueta també vergonyant, no?, per tant això. I realment va ser un de les coses que va fer caure amb desgràcia el Ku Klux Klan, aquest programa de ràdio.
Doncs la importància, la importància com a generadors d'opinions, no?, de canviar aquesta mirada i de ser crítics.
Doncs això, no?, doncs amb TV és un programa de ràdio, la feina que pot fer. Doncs l'any passat DC doncs va fer el mateix, però amb còmic, va tornar a agafar la idea d'aquest còmic, va agafar ben bé, es va basar en aquest programa de ràdio per fer un còmic que també parla contra el racisme. En aquest cas, un racisme que no era tan comú anys enrere i ara ho és molt, que és contra els xinesos, contra els asiàtics en general. Fa poc va haver-hi un boig que va matar, va entrar en un local de xinesos i va començar a matar gent. Uh-huh. Als Estats Units té aquestes coses. Doncs van decidir adaptar aquest programa de ràdio, fer-lo sí? a còmic, però adaptar-lo una miqueta als nous temps i, en aquest cas, fer-ho, doncs, que el Ku Klux Klan atacava els xinesos. Uh-huh. També estem en l'any 46, està basat ben bé en els anys 40, i són uns xinesos que acaben d'arribar als Estats Units uh-huh. i doncs, van a parar amb una barriada doncs, que el Ku Klux Klan no està conforme uh-huh. que hi hagi gent que no sigui raça blanca, per entendre's. Els autors és el Jin Luenyang, sí. que és de pares xinesos, i està il·lustrat per dos japonesos que es diuen Gurihiro. Uh-huh. I realment, en aquest cas, el guionista ha ficat també una miqueta l'essència, una miqueta que les experiències no? uh-huh. que li havien passat realment amb ell. No? Aquest còmic ha guanyat el Premi Harvey, el millor llibre per joves i joves adults, per la franja d'edat aquesta que seria de 12, 10, 12, 15, per aquesta franja d'edat, doncs va guanyar l'any passat el Harvey, que és un dels premis més prestigiosos dels Estats Units amb llibres.
Mm-hmm. Doncs ens encanta que hagi guanyat precisament aquest còmic, no?, que fa aquesta denúncia, doncs aquest premi. Suposo que estem en compte això, no?, no només la qualitat, sinó els valors, no?, que transmet.
Tot el que explica, tot aquest valor afegit de denúncia i d'intentar fer un món millor, que no, mm-hmm. en aquest cas hem d'intentar tots fer un món millor, que tal com va als Estats Units i veiem en altres llocs, no, em sembla que no anem gaire cap aquí.
No, per això és important, important reivindicar la cultura,
Sí, sí, ens hem d'esforçar entre tots i la cultura, doncs, precisament és un dels pilars en què es pot basar tot això, no?
Exacte.
Aquesta lluita. Sí,
en obrir aquesta mirada, no?, en entendre, doncs, altres punts de vista i, sobretot, en despertar el pensament crític. Més propostes, que portes moltes més.
Doncs mira, ara anem al Lucky Luke.
Vinga.
Ha llegado Lucky Luke, el mejor cowboy, siempre cabalgando. Al galope va, es un tipo rápido, más que su propia sombra.
A mi m'estàs fent viatjar en el temps, avui, Rafael.
Sí, el que l'ha fet és un clàssic, també de començaments del 40, veta. Ja fa 80 anys que s'està publicant.
Sí, sí.
I en aquest cas, els autors, H.D. i Jules, els successors de Morris, que Morris va morir fa molts anys, doncs els autors que ho fan ara, guionista i dibuixant, el que fan fer és viatjar-lo, fer-lo anar a Louisiana. Uh-huh. El títol és Un cowboy entre algodones. I en aquest cas veiem el cowboy que sempre el veiem per l'oest, doncs se'n va precisament al sud profund, a Louisiana, amb els camps de cotós, perquè als anys mitjans dels anys 50, després de la Guerra Civil Americana, els negres ja no són esclaus, però encara creen moltes reminiscències amb aquells camps de cotó i amb aquelles plantacions uh-huh. i amb tots aquells grans terratinents que encara mantenen els afroamericans amb quasi bé amb l'esclavitud.
És brutal.
Doncs, Lucky Luke va allà, li toca en herència un d'aquests camps de cotó, i el que vol anar allà, quan arriba allà, diu, bueno, doncs, té 1.300 treballadors, i els diu, doncs, mira, repartirem l'herència, unes extensions enormes, un latifundi, el vull repartir entre tots els treballadors, i que cada treballador tingui el seu part, la seva parcel·la. Esclar, això, automàticament, amb els veïns, això els hi senta com un tiro, no? I, bueno, doncs, tindrà molts problemes per aconseguir, doncs, això, donar als treballadors, donar-los una miqueta de territori, de terreny perquè puguin ser seus, no? Uh-huh. Puguin ser propietaris.
Em sembla brutal per això que encara, no, aquest còmic, em sembla que era belga, no? El Lucky Luke.
Sí, el Lucky Luke és l'autor, el Morris era belga, sí.
Sí, que encara sigui tan vigent, no? O sigui, encara
sí.
Té el seu públic molt fidel.
Té el seu públic, és públic adult, sobretot uh-huh. Tintín, sí. Astèrix, Lucky Luke, Spirou, tots els grans clàssics del còmic franco-belga, doncs som, ja dic jo, som, perquè també ho soc jo, ens hem fet una miqueta grans. La joventut avui en dia vol altres aventures. Però bueno, però d'un quant en quant també venen molts pares i molts avis que els hi compren el Tintín, el Lucky Luke, en els nets, perquè puguin llegir-los, no?
I més amb aquesta història, per exemple, que avui ens expliques, no?, que ens comparteixes, no sé si també sorgeixen, si veiem els germans Dalton, era?
També, i tant, no poden faltar els Dalton aquí. Sí, a més aquí els Dalton tenen un paper que sempre els tenim com a dolents, els atracadors,
sí, mica,
lladres,
sí.
Sempre van de presó, doncs aquí diguéssim que s'acaba girant una miqueta la truita. Mm-hmm. Ells volen quedar-se, com que el Lucky Luke ara serà ric, els el volen robar, no? Però quan són un cop allà i veuen tot el que hi ha, diguéssim que no acabaran sent dolents del tot. Aquesta vegada es fiquen de banda dels bons.
Uh-huh.
Va dir que, té molta trama i molta gràcia la història.
Molt bé, doncs aquesta és la segona recomanació i ens queden dues més. A veure, la següent.
Mira, un altre també per jovenets es diu Lulu i Nelson, feta per l'autora del diari de Cirera,
sí?
Que és un còmic que ha tingut molt èxit, que s'ha mogut moltíssim. Doncs és un altre personatge, com si comencem una altra història, de la Lulu, que és als anys 80, és una nena que treballa, viu en un circ, els seus pares tenen un circ, i en un incendi es moren els lleons. I el que fan és anar-se a Sud-àfrica per aconseguir nous lleons pel circ. I allà es troba en plena lluita contra l'apartheid. Val? Coneixerà un noi negre que doncs viurà aventures. Tot just el primer volumen, acaba d'arribar, coneix aquest noi, però ja s'enfronta amb els blancs que controlen l'apartheid, com si diguéssim, no? I lluitarà a favor del Nelson Mandela. Vol dir que aquest és el primer volumen, vol dir que la història tindrà recorregut i veurem, doncs, això, no? Doncs, com una nena també francesa, doncs acaba a l'Àfrica, a la Sud-àfrica de l'apartheid, lluitant contra el règim aquest racista.
Que a més les il·lustracions són brutals.
Sí, també estarà per això, per nens de 10, 12 anys, vol dir que anar ficant la llavor aquesta, hem d'anar ficant aquesta miqueta de llavor per fer un món millor.
Doncs escolta, encara ens queda un títol per intentar transformar la nostra societat, o almenys per despertar, no?, aquesta consciència entre els més petits o els grans que es van fent grans.
Els prescriptors.
Avui en Els Prescriptors, el Rafel de Sabadell Còmics, que ja sabeu que trobareu al carrer Sant Antoni, número 34. Rafel, a veure, que ens quedava també un altre còmic sobre...
Un altre, sí. Vull fer un incís, avui és el dia del poble gitano.
Sí.
I tenim un autor sabadellenc, Corri Carefa, que va fer un còmic, una biografia del Django,
sí.
Que era el cantant de jazz, que va ser un dels més... de jazz, que és un dels més famosos de la història, que era d'origen gitano. Era gitano. Ell, quan era petit, vivia en un carromato, com anys enrere, a començaments del segle XX, doncs vivia en un carro i tot, ell era gitano. Doncs mira, és el còmic que
doncs
ha fet l'últim del Ricard F.
Espera't, que ja que parles d'aquest còmic i nosaltres els vam entrevistar, escolta.
A les afores de París.
Django, hijo, esto es para ti. Espero que te guste y dale las gracias a Raclot que ha tenido la amabilidad de vendérmelo.
Pero esto no es un banjo.
Es un guijo, muchacho. Una guitarra banjo. Me la vendió un negro americano emigrado en París. Está lleno de la magia de la música americana.
Así que viene de América.
Está un poco machacado, pero creo que sonará bien.
Esperemos que sí, primo Gabriel.
Do, mi, sol, ¿ves?
Sí, entiendo. Enséñame más.
El sí va así. Ya tienes la cejilla. Perfecto.
Y desde aquí me puedo mover todo el mástil, ¿verdad?
Exacto. Muy bien. Aprendes muy rápido. La verdad es que se te da muy bien.
Vaya, parece que el salvaje Django se nos ha temperado un poco.
Sí, aunque eso suponga que no deje dormir a la gente de bien. La verdad es que toca mejor que su padre, aunque eso no era difícil, ¿eh, negros?
Nos alegramos porque el muchacho no iba por buen camino.
doncs els nostres companys es van doncs atrevir a doncs a posar a fer a ficcionar, no, una part d'aquest còmic el dia que vam entrevistar precisament el Ricard F.
I
en Salva Rubio per parlar de Django, de Mano de Fuego. La veritat
bonic,
que és un còmic imprescindible, eh? Jo també,
sí.
I a més, com tu deies, amb ADN sabadellenc, que avui també doncs volíem reivindicar en aquesta jornada, no, del
I
dia.
Tant, i tant.
Molt bé, i la següent proposta, quina és?
Doncs mira, l'última proposta és un còmic que es diu Infiel, i és un còmic de terror. Eh? O sigui, que té que veure el terror amb el racisme i tot això, doncs sí, és un còmic de terror. La història és una noia va viure en un bloc de pisos, on la història no és molt original, hi ha hagut una sèrie d'assassins, hi ha hagut una massacre en el bloc de pisos, i al cap d'un pocs dies hi va aquesta noia a viure, val? I comencen a passar-hi coses rares, ella comença a tenir malsons, i en el bloc de pisos comencen a passar coses molt rares, no? La història com a tal ja s'ha tractat molt, amb el cinema i amb el dance, no? La diferència d'aquí és que aquesta noia és musulmana, val? I a la portada ja veiem una noia que porta un mocador a cap, i és una portada tota vermella, i es veu una mà, com una mà de monstre, que sembla que la vulgui tacar per darrere. I és, la història és aquesta, és una noia musulmana que viu en un bloc on estan passant, comencen a passar coses rares. Què passarà aquí? Doncs que automàticament la noia, aquesta noia que és musulmana, aquesta àrab, aquesta no sé què, això és tal, no? I a partir d'aquí, doncs, tindrem tot un relat, que és una història de terror, de més terror, d'aquell de tota la vida, d'aquell de dos sustos,
Sí.
Una història d'aquella, sí. És una història d'aquell que et fa anar a dormir una miqueta amb el cos,
Amb mal cos, no?
Sí. Però a sobre amb la idea aquesta del racisme, no?
Una
cosa que no sabem de què va ni de què va, és la noia musulmana, que és perquè aquests musulmans, doncs ja sigui dia surten els atemptats, que si els musulmans són dolents, i tota aquesta barreja, no? I està bé per això, no? Perquè aquesta, a part de ser una història de terror molt ben feta, a part aquest component, doncs això, no? D'estirar amb aquesta noia, és musulmana, res més, no passa res, no és culpable de res més, no? És curiós, està molt bé.
Doncs
diferent, he dit una miqueta la diferència.
Molt diferent, perquè és el que tu dius, no? Canvia, potser, de gènere, no? No és tan documental, no? És més, doncs,
exacte. Aquí no, el que no busques reflexionar, sinó explicar una història, no? Que barrejar el racisme amb una història de terror. Però està molt ben fet, està molt aconseguit.
Doncs escolta, cada vegada hi ha més propostes d'aquestes, de denúncia, tu creus? Més còmics, més autors, editorials que aposten també doncs, per oferir doncs, aquest missatge, no?
I tant. També es publica cada vegada més còmics. Ara estem pràcticament en 300 còmics cada mes, 300 còmics, vol dir que es està publicant ara de tot. Clar, i després també es toca molt tema social, que clar, amb tots aquests temes així també tenen el seu forat, cada vegada n'hi ha més.
Totalment.
A més, la gent també s'ha creat un amb la novel·la gràfica, s'ha creat un públic que li agrada molt tot això, que no li agrada potser tant l'aventureta, va, amb el llibreto i ja està, sinó que també vol una miqueta més, no?
Aquest
vol
missatge.
Que li expliquin alguna miqueta més de missatge i d'un valor així extra, no?
I escolta, Rafel, ja et deixo, però et volia demanar, queden, no? O ha començat el compte enrere, per Sant Jordi, de moment, quines són les expectatives?
Ai, el Sant Jordi!
Ai.
Com ens fa patir aquest Sant Jordi?
Ai, sí, m'imagino.
Mira, de moment, confinats un altre cop comarcalment, no sabem, ja veurem què passarà. D'aquí. Estem vivint el dia, també. No sabem. Mira, de moment, nosaltres estem preparant tot. No ens arrisquem molt a fer una gran compra per si de cas, i veníem una miqueta sobre la marxa. Aquest any no es farà davant de l'Ajuntament, que cada any es fa tota aquella la parada amb tots els jardinets, que fa totes les llibreries fan la parada, sinó que cada llibreria farà la parada davant seu. Val? Farem mesures de seguretat, hi haurà una entrada i sortida, vol dir la parada tindrà una valla en què no es podrà tothom abraonar allò que pugui entrar per on vulgui, sinó que s'haurà d'entrar per una banda i sortir per l'altra. Mesures d'higiene, per netejar, distància, demanem que la gent mantingui la distància i això, no? Que miqueta en mica. I ho farem 5 dies, de dilluns a divendres, perquè així pugui tothom disseminar-se, no fa falta que tothom vingui el dia de Sant Jordi, que hi haurà moltes cues, hi haurà molta gent, fem bondat, anem en compte, i durant 5 dies la gent podrà comprar el llibre tranquil·lament.
Menys massificació, però d'aquesta manera, no?, tindreu més possibilitats, no?, de també doncs, anar picant pedra, no?, allà amb les paradetes a la porta, no?, de cada establiment.
Exacte, la podem controlar molt, i així és també vigilarem que es facin tots els protocols de seguretat i que vagi tot bé. Hem d'intentar doncs, vendre, però també no contagiar.
Clar, evidentment, evidentment. No. Hem de ser responsables. Doncs, Rafel, nosaltres ho anirem explicant i t'anirem trucant també per veure les novetats. Una abraçada i felicitats, eh? Ens ha agradat moltíssim avui també la secció.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, cuideu-vos.
Adéu.
Al matí treballem per arribar a tu.